tarda. Ara són les 2 del migdia.
Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso.
L'amnistia a les causes judicials pel procés independentista de Catalunya ja és una realitat. El Congrés dels Diputats ara ho escoltaven, ha aprovat aquest matí la llei per 177 vots a favor i 172 en contra, els vots del PP, Vox, Coalició Canària i UPN. Després d'un debat en què els socis de Pedro Sánchez s'han felicitat mútuament pel pas històric d'avui i on la dreta ha tornat a oferir l'habitual espectacle convertint el Congrés en un circ amb crits de traïdor cap a Pedro Sánchez, la llei ha tirat endavant per majoria absoluta. Ara la norma s'haurà de publicar al BOE, que encara trigarà uns dies, i serà aleshores quan entrarà en vigor. Un cop passi això, els jutges tenen 2 mesos per aplicar-la, tot i que tenen la possibilitat també de plantejar qüestions prejudicials a la justícia europea per entorpir el procés d'aplicació d'aquesta llei d'amnistia. Júlia, Julve, bona tarda.
Bona tarda.
El debat previ a la votació, com dèiem, ha estat força crispat.
Sí, els diputats de l'extrema dreta han escredissat els diputats ministres del PSOE i de Sumar quan votaven l'amnistia, mentre que el PP ha demanat eleccions.
Convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral.
Entre que el PSOE i Sumar han defensat la norma.
Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía.
Solo para decirle a señora Abascal que soy nieto de republicanos andaluces, que cuando escolto el seu neofranquisme em sento orgullosament català.
I els independentistes diuen que no estaran tranquils fins que no aconsegueixin poder votar en un referèndum.
Avui no es perdona. Avui es guanya.
Lo que está pasando avui aquí es el resultat de tot un independentisme unit.
Sapigueu que des de l'independentisme basc sempre estarem donant suport a una solució a la vostra causa, ja que també és la nostra causa.
Feia mesos que els independentistes desitjaven que finalment el Congrés donés llum verda a la norma.
Repassarem avui doncs totes les reaccions i el que ha donat de si aquest debat al Congrés sobre l'amnistia, una amnistia que facilitarà el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya.
De fet, l'eurodiputat Toni Comín diu que vindran a Catalunya entre el 15 de juny i el 25 d'agost en el marc de la investidura al Parlament. També confia tornar aviat Marta Rovira, secretària general d'Esquerra, investigada pel cas de Tsunami Democràtic.
Va ser que avui a les 6 de la tarda Carles Puigdemont ha anunciat que reaccionarà des de Bèlgica a l'aprovació de l'amnistia. Abans, Pere Aragonès, president de la Generalitat en funcions, també compareix, ho farà d'aquí una hora cap a les 3 de la tarda. Amnistia al marge a Barcelona. Càritas Diocesana denuncia que està al límit. Ho ha dit avui el director de l'entitat, Eduard Sala, que ha sigut així de clar.
La barca de Càritas Diocesana de Barcelona va a tota la capacitat possible, però mentrestant continua genuflexant-se pel voltant.
L'entitat diocesana avisa que no té recursos per atendre més gent, però també alerta que aquest any seguiran creixent les desigualtats i, per tant, les persones que necessiten ajuda.
El cardenal Joan Josep Omella reclama als partits que deixin de banda els interessos particulars i es posin d'acord en els grans consensos. Càritas demana grans pactes de legislatura en qüestions com l'habitatge i que es compleixi la llei a l'hora d'empadronar qualsevol ciutadà.
I d'aquí una setmana, les empreses del sector logístic es troben a Barcelona en una nova edició del CIL, que s'ha presentat avui.
Organitzat pel Consorci de la Zona Franca, el Saló d'aquest any comptarà amb la presència de 650 empreses que presentaran 176 novetats mundials i posarà el focus en la innovació i la digitalització. El certamen se celebra del 5 al 7 de juny al recinte de Montjuïc, de Fira de Barcelona.
Hemos calculado que el impacto económico en la ciudad de Barcelona y el entorno metropolitano es de unos 50 millones de euros, lo que significa los visitantes del CIL, la actividad económica que genera.
Declaracions durant la presentació d'aquest saló de Pere Navarro, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. I avui és dijous de Corpus, i això vol dir que ja es pot veure l'ou com balla a la catedral de Barcelona, una tradició històrica que es podrà veure fins diumenge.
La font del claustre de la catedral de Barcelona i la casa de l'Ardiaca són els llocs tradicionals on hi ha l'ou com balla. Aquest any, el claustre de Sant Miquel, al barri de l'Eixample, se suma per segon any consecutiu a la llista de 24 patis i claustres o Low Dance a la Font.
Un Corpus que també ens fa mirar, com sempre, cap a Berga, on ja ha acabat la primera Patum de Lluïment, que s'ha fet aquest migdia a la plaça Sant Pere. Centenars de persones han saltat al ritme de les comparses que tornaran aquesta nit amb la Patum completa, on ja sortiran els tradicionals salts de plens. I avui en els esports, després de signar el contracte amb el Barça, Hansi Flick ja planifica la propera temporada.
I és que el nou entrenador reunirà els propers dies amb la direcció esportiva per confeccionar una plantilla competitiva de cara a la propera temporada.
I mentrestant, l'equip de futbol sala buscarà avui col·locar-se a la final de la Lliga.
Els blaugranes juguen avui al Plau el tercer i definitiu partit de la sèrie de semis contra el Manzanares. Al Barça només li val la victòria si vol lluitar pel títol de Lliga.
L'actuació dels britànics PAL vam calçar a la primera jornada de concert ja multitudinària al Primavera Sound a Barcelona. El festival ja ha començat aquest dimecres amb una jornada gratuïta amb 5 concerts on hi han assistit milers de persones. A banda de PAL, avui també passaran pels escenaris del Fòrum, Beth Gibbons i els catalans Mujeres i Renaldo i Clara, entre d'altres. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Això és el més destacat d'aquest matí de dijous. Abans, però, d'entrar en matèria, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Des de migdia que han començat a créixer els núvols amb força a les comarques del Pirineu i del Prepirineu i esperem que al llarg de la tarda donguin més ruixats i tempestes que afectarien aquest sector, també comarques de Girona i del nord de Barcelona. També la Catalunya central es veuria afectat per aquestes precipitacions en forma de ruixats i de tempestes localment amb una certa intensitat. Les temperatures avui baixen respecte a les de dies anteriors, temperatures màximes que no seran tan altes com les que varen tenir ahir, moltes màximes ahir per damunt dels 30 a 35 graus. Avui aquí baixaran de forma considerable, màximes entre els 23 i els 28 o 29 graus. Per tant, seran temperatures normals per l'època de l'any, un pèl altes cap a les comarques del Pla de Lleida. No acabarà de fer net demà i demà al matí pot haver-hi algun ruixat sobretot a les comarques de Barcelona, tant de la costa com del prelitoral, i a la tarda especialment cap a les comarques de Girona i del Pirineu més oriental, amb tramuntant al nord de la Costa Brava, i aquesta entrada de vents al nord farà que demà les temperatures encara siguin una mica més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Ara passen 7 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La llei d'amnistia s'ha aprovat ja al Congrés dels Diputats amb 177 vots a favor i 172 en contra. I han donat suport als dos partits del govern espanyol, PSOE i Sumar, i tots els partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. En contra hi han votat el Partit Popular, Vox, UPN i Coalició Canària. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
Amb l'aprovació de la llei es posa, doncs, punt i final a mesos de negociacions entre independentistes i el PSOE, perquè les causes judicials relacionades amb el procés, que afecten més de 400 independentistes, quedin en paper mullat.
Tant Esquerra com Junts celebren l'oblit penal i asseguren que no el veuen com un perdó perquè no es penedeixen de res del que van fer. De fet, consideren que el proper pas ha de ser aconseguir que el govern espanyol permeti que Catalunya pugui celebrar un referèndum d'autodeterminació. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, diuen que avui es fa un pas més en la lluita independentista.
Avui no es perdona. Avui es guanya. Es guanya una batalla del conflicte que existeix des de fa segles entre les dues nacions, la nació catalana i la nació espanyola.
Arribem tard perquè ningú es mereixia ni un minut de repressió, de presó o de persecució.
Els independentistes han comptat amb el suport del candidat de Bildu, Jon Iñárritu, que ha tancat el seu discurs en català demanant que s'abordi la qüestió territorial tant a Catalunya com a altres territoris com són Euskadi i Galícia.
L'amnistia és una resposta necessària i justa davant la repressió patida per tots aquells copillats, empresonats, multats i condenats. Però també és cert que el conflicte polític continua irresolt sobre la taula. Sapigueu que des de l'independentisme basc sempre estarem donant suport a una solució a la vostra causa, ja que també és la nostra causa.
Per part del PSOE, qui ha intervingut és el diputat Artemi Ralló, enmig dels crits a la bancada de la dreta i l'extrema dreta, que ha assegurat que la llei compta amb el vistiplau d'Europa.
Europa la ha bendecido. Cataluña la ha agradecido y estas Cortes Generales la avalan hoy aquí. Por mayoría cualificada, cuantitativa y cualitativa.
Mentre que el Partit Popular, que encapçala el bloc en contra de la llei, ha carregat contra el PSOE acusant-lo de corrupte per haver cedit a les exigències dels independentistes i també per al presumpte cas de tràfic d'influències que esquitxa la dona del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, insta el president del Govern espanyol a convocar noves eleccions.
Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla. Inclúyanla en su programa electoral. Presuman en toda España de ella. Convoquen a la gente. Háganlo a lo grande. Convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral.
El ple ha estat molt crispat per les escridassades de l'extrema dreta i la intervenció del diputat del PSOE i també durant la votació. Davant d'això, qui ha demanat la paraula és el diputat de Comuns Sumar, Gerardo Pisarello, que carrega contra Vox.
Solo para decirle a la señora Abascal que soy nieto de republicanos andaluces, que cuando escolto el seu neofranquisme em sento orgullosamente català y orgullosamente latinoamericano y que aunque fuera de Senegal o fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah.
Un ple que ha evidenciat l'existència de dos blocs totalment enfrontats entre si.
Doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no ha fet declaracions, però sí que s'ha pronunciat en un missatge a la xarxa X, en un missatge que diu que avui Espanya està més unida que l'any 2017 i que el perdó és més poderós que la rancúnia. I amb la llei també aprovada, les maniobres de la dreta espanyola per frenar-la ja han començat.
La presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'ha avançat a tothom per anunciar que el seu govern regional serà el primer a portar la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Ho ha anunciat en una entrevista a Air Radio.
Llevamos ya tiempo de todas formas hablándolo, trabajándolo, viéndolo. Primero en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de Derecho. No podemos permitir que se rompa, que primero que se crea un Estado de privilegios para unos dirigentes.
A la decisió d'Ayuso també s'hi ha sumat el govern de l'Aragó.
Doncs malgrat aquestes traves que hi posa a la dreta, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, confia ara sí poder tornar a Catalunya, tot i que sap que ho tindrà complicat per la causa que té oberta pel tsunami democràtic.
Rovira diu que cada cop veu més a prop el seu retorn a Catalunya, tot i que primer vol veure com actuen els jutges amb les causes que hi ha obertes, sobretot amb la de tsunami, on l'acusació és de terrorisme. Són declaracions a TV3.
Sabem que això serà difícil perquè el magistrat, el García Castellón, ha anat ensenyant que està disposat a tot per esquivar la llei, per no aplicar-la, per continuar fent política des d'un tribunal. I crec que nosaltres haurem de seguir pel camí de la lluita i també estem preparats per fer-ho.
La majoria d'investigats per la causa de tsunami democràtic fa temps que van marxar de Catalunya pel risc, precisament, de ser empresonats.
Doncs també sobre aquesta amnistia, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es reuneix avui i demà amb fiscals del Suprem i de Catalunya per unificar criteris. García Ortiz vol coordinar l'actuació dels fiscals en tots els ordres jurisdiccionals i a totes les instàncies en les desenes de processos relacionats amb el procés independentista.
I avui ja s'ha trobat amb el primer cop de porta durant la reunió que ha tingut amb els fiscals del Suprem. Els quatre fiscals del judici, el procés, han traslladat a Álvaro García Ortiz que rebutjaran amnistia a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, pel delicte de malversació. També s'ha mostrat contraris a aixecar les ordres de detenció per l'1 d'octubre. Demà divendres, el fiscal general de l'Estat es trobarà amb els principals fiscals de Catalunya.
Gràcies, Judit. A tot això, per cert, el TSJ ha arxivat la querella que va presentar Vox i Ciutadans contra la presidenta del Parlament en funcions en AR i els diputats Aurora Madaula i Carles Riera per haver admès el passat 20 de febrer una iniciativa legislativa popular que proposava precisament una declaració d'independència de Catalunya. Els dos partits demanaven a la denúncia que s'investigués un possible delicte de prevaricació i desobediència que el jutge no veu i, per tant, desestima la demanda.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Sí, 13 minuts més coses. Càritas Barcelona ha arribat al límit de la seva capacitat. L'any passat l'entitat va atendre més de 44.000 persones i ja avisen que aquest 2024 les desigualtats segueixen augmentant i que més persones trucaran a la porta de l'entitat per demanar ajuda. Per això reclamen un canvi del sistema que garanteixi l'atenció social a tothom i ho necessita. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. El director de Càritas de Barcelona ha sigut clar. L'entitat no té capacitat d'atendre a més gent. Càritas adverteix que les desigualtats s'estan cronificant i això posa en risc la cohesió de la societat i per això s'han de plantejar un canvi de model, tal com explica Eduard Sala, director de Càritas Barcelona.
amb tot el que tenim, el que intentem és posar en marxa el màxim de flotadors possibles si no tenim barques. Màxim de flotadors. I gent que ensenyar a gent perquè pugui ajudar a flotar, també. I arribar a aliances amb el màxim de gent possible. I clar que això és un canvi de model.
Però Barsala també avisa que Càritas ha patit una caiguda del 12% de les donacions que rebien per part d'empreses i fundacions. A més, les entitats estan fent una feina que haurien d'assumir les administracions. Per això, el president de Càritas Barcelona i arcabisbe, el cardenal Joan Josep Omella, llança aquest missatge.
I és això el que jo demano i sempre repeteixo. Tots, conjuntament, totes les institucions, tant socials, empresarials, polítiques, religioses, totes juntes, plegades, podem fer un món millor.
Càritas Barcelona reclama als partits i a les administracions que deixin de banda les batalles polítiques, posin en marxa la legislatura i arribin a grans acords en qüestions com l'atenció social o l'habitatge, que portin solucions reals a llarg termini. També els demanen que compleixin amb les lleis que ja hi ha, com per exemple amb l'obligació d'empadronar a tots els ciutadans per garantir que tenen accés als serveis sanitaris o a l'educació.
Doncs un dels grans problemes als quals han de fer front les persones ateses per Càritas és precisament l'habitatge. Per primera vegada a la història, més de la meitat dels usuaris, Pau, viuen de relloguer.
Sí, això vol dir famílies senceres dormint en una habitació, compartint el pis amb altres famílies, ja siguin desconeguts, familiars o amics. Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, explica a quins problemes s'enfronten les persones que viuen en aquesta situació.
Estem parlant de prop de 20.000 persones. Ens expliquen com és viure amb aquesta inseguretat constant. Que et puguin fer fora d'un dia per l'altre. De no poder accedir a la cuina o de tenir un horari per compartir un lavabo. La por d'estar convivint amb persones desconegudes i la falta d'intimitat. Les dificultats de criança que afecta en el benestar de les persones i dels infants que viuen en aquestes llars.
I és que 7 de cada 10 persones ateses per Càritas no tenen un habitatge digne. L'any passat, l'entitat diocesana va destinar gairebé 1,3 milions d'euros a pagar ajudes per l'habitatge. Això vol dir que 2/3 de les ajudes econòmiques que dona Càritas són per garantir el lloc on viuen les persones que s'adrecen a l'entitat, tot i que sovint aquests llocs no són dignes.
Gràcies, Pau. Doncs per parlar sobre la pobresa habitacional, podem saludar en directe avui a l'Estel Mitjà, l'Albert Sales, és sociòleg i investigador de l'Institut Metròpoli. Senyor Sales, bona tarda. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, l'habitatge avui, ho explicàvem ara, ja és un dels principals factors d'exclusió social a Catalunya, arreu del país també. Com hem arribat a aquesta situació?
Doncs perquè l'habitatge s'ha convertit en un bé d'inversió i perquè qualsevol que es passegi pels barris de Barcelona veu qui està ocupant els habitatges. És a dir, és un problema arreu de Catalunya, per descomptat, però com més a prop estem del centre de la metròpoli, del centre d'aquest continuum urbà que tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona, més difícil és accedir a un habitatge en unes condicions econòmiques que siguin assequibles per una persona, fins i tot amb un salari convencional.
I tot això com es pot revertir? Hi ha mesures a curt termini que puguin fer capgirar aquesta situació?
Clar, el que plantejava en el reportatge la gent de Càritas és bé, nosaltres estem posant flotadors perquè les persones es mantinguin per sobre el nivell de l'aigua, no? Sense tenir accés a les barques, no? O sense tenir accés a un habitatge. I aquest és el problema que hem viscut en les últimes dècades. No ens hem fixat en la pobresa extrema, ens hem fixat en l'exclusió de l'habitatge, en què cada cop teníem més gent dormint al carrer i, per tant, hem pensat polítiques focalitzades amb aquestes persones. I amb aquestes polítiques focalitzades són absolutament imprescindibles. Hem d'augmentar la capacitat d'intervenció amb les persones sense llar i les ciutats doncs, ho van fent, sobretot les ciutats grans. Quin és el problema de tot això? Que per molt que atenguem cada cop a més persones que es queden sense llar, cada cop hi ha més persones que no tenen accés de manera més o menys estable a un habitatge i que han d'acudir a situacions precàries, com per exemple el relloguer. Sense polítiques d'habitatge, només amb polítiques socials, no anem enlloc. Necessitem polítiques serioses d'habitatge, necessitem controlar els preus del mercat de lloguer, aturar aquesta expoliació d'habitatge a les nostres ciutats per part del sector turístic i destinar aquest habitatge a les necessitats fonamentals de les persones que viuen en el territori.
Clar, deia ara que el sensellarisme és un problema creixent a la ciutat de Barcelona, només fa falta passejar-se pels barris del centre per veure-ho. Es podria establir per una causa en relació a efecte amb la situació actual d'augment de lloguers a Barcelona?
Per descomptat. Si ens hem passat dècades pensant que el sensellarisme de carrer és un problema que té causes individuals, no? De persones amb un estil de vida alternatiu, amb problemes d'addiccions, amb problemes de salut mental, etc. i que la resta de la gent no li pot passar. Això trobat absolutament falta. Les 1.200 persones que dormen un dia qualsevol als carrers de la ciutat de Barcelona, probablement 1.000 s'aturarien al costat de qualsevol ciutadana al pas de peatons i no sabríem que han dormit al carrer. Perquè això és només la punta de l'iceberg d'una situació d'exclusió residencial que afecta moltíssima més gent. No, hi ha una causa directa, perquè hi ha una causa directa entre l'augment dels preus de l'habitatge i l'augment dels preus d'altres solucions residencials que no són habitatges. És a dir, llogar un habitatge cada cop és més car, llogar una habitació cada cop és més car, accedir a un llit, ni que sigui durant 8 hores, cada cop és més car. Per tant, les persones que hi poden accedir cada cop són menys. I hi ha una part de la població que habita les nostres ciutats que al final es queda sense res, sense absolutament cap opció, fins i tot en alguns casos tenim ingressos econòmics.
Albert Sala, sociòleg i investigador de l'Institut Metròpoli, gràcies per atendre la trucada avui d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Doncs encara sobre pobresa, el Banc dels Aliments alerten també de l'augment de la taxa de risc de la pobresa o exclusió social, al mateix temps que redueixen, Júlia, els donatius.
Sí, els 54 bancs d'aliments que hi ha a tot l'Estat van atendre gairebé 1,2 milions de persones l'any passat i van distribuir unes 140.000 tones de menjar, un 9% menys que l'any 2022. Això s'explica pel descens de les aportacions que fan la resta de ciutadans i les cadenes de supermercats. Per això, comencem la campanya Cap Llar Sense Aliments per recaptar fons i poder comprar aliments que més tard podran distribuir entre les persones que els necessiten. Totes les persones interessades poden fer donacions a través de Bizum o en caixers automàtics.
Estel Migdia.
I pel que fa a l'economia, la inflació ha repuntat 3 dècimes aquest mes de maig i s'ha enfilat fins al 3,6% en el conjunt d'Espanya. És la dada que ha avançat avui, com cada mes, l'Institut Nacional d'Estadística.
Es tracta de la tercera pujada interanual consecutiva i l'IPC el més elevat des de l'abril de l'any passat. La pujada s'atribueix a l'augment dels preus de l'electricitat i, en menor mesura, als carburants i, per la seva banda, la inflació subjacent, que mesura l'evolució dels preus sense tenir en compte els més volàtils, com l'energia i els aliments frescos, han pujat una dècima respecte de l'abril, fins al 3%, després de gairebé un any de baixades. En termes intermensuals, durant el maig, els preus han augmentat un 0,3%.
I encara en economia, el Saló Internacional de Logística, que comença la setmana que ve a Fira de Barcelona, comptarà aquest any amb 650 empreses, moltes d'elles estrangeres. Els organitzadors calculen un impacte econòmic de més de 50 milions d'euros al conjunt de l'àrea metropolitana.
Sí, comença el dia 5 i s'allargarà fins divendres que ve i presentarà a Barcelona 176 novetats mundials. Posarà el focus en la innovació i la digitalització de la cadena de subministraments. Destaca també l'augment de startups participants que enguany s'enfilaran fins a les 120 respecte de les 50 que ho van fer l'any passat. Avui els organitzadors d'aquest saló, el Consorci de la Zona Franca, han presentat aquesta edició de la Fira. Pere Navarro és el delegat del govern estatal al Consorci.
Más del 35% de empresas que son internacionales. Por tanto, esto genera una dimensión que ya la tenía, pero una dimensión muy especial desde el punto de vista de la internacionalidad, desde el punto de vista de la referencia internacional del SIL en Barcelona.
A menys d'una setmana perquè se celebri el Saló, els organitzadors han revelat que ja tenen 14.000 persones registrades per participar a la fira.
Doncs ho dèiem també al començar, avui és dijous de Corpus i això vol dir que ja es pot veure l'ou com ballar a la Catedral de Barcelona. Aquest any s'ha renovat l'ornamentació amb un disseny més verd i lligat amb la natura i segueix l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Amb aquesta proposta més senzilla, feta de branques i flor groga, es vol donar més protagonisme a l'ou, que simbolitza l'Eucaristia.
Per primera vegada també hi ha hagut catifes florals dins del recinte de la Font de Sant Jordi, fetes de planta de flor vermella i blanca, els colors corporatius de la catedral. L'esquema s'ha completat amb cortines verdes a les columnes del recinte i un faldó verd a la font per reforçar la sensació de frondositat i fertilitat. Qui vulgui visitar l'ou com balla de la catedral s'hi pot apropar avui i demà de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. Dissabte es podrà contemplar de 10 a 2 quarts de 8 al vespre i diumenge de 9 del matí fins a les 2.
Doncs la celebració del Corpus Christi a la Catedral de Barcelona, que acabarà amb la missa de la solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist i la processó amb el Santíssim Sagrament, una missa que podran seguir passant en directe a través d'aquesta emissora.
Serà el diumenge dia 2 a les 6 de la tarda al Pla de la Seu, presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. Després es donarà pas a la tradicional processó amb el Santíssim Sagrament a la custòdia del segle XIV, que reposa sobre el tron del rei Martí l'Humà acompanyada del seguici religiós i popular.
I lluny de Barcelona, on també se celebra amb devoció el Corpus, és a Berga, amb la tradicional Patum. Aquest migdia s'ha fet la Patum de lluïment a la plaça Sant Pere. Centenars de persones han omplert aquesta plaça i han saltat al ritme de les comparses.
La plaça ha vibrat d'emocions amb els salts de turcs i cavallets, les masses, les guites, l'àliga, els nans i els gegants, totes les figures de la Patum, menys el salt de plens, que no sortiran fins aquesta nit. Aquest any la festa és més accessible per al públic amb problemes auditius que gràcies a unes motxilles que transformen el so i la música en vibracions. La Patum de lluïment s'ha fet l'endemà d'una multitudinària passada que s'ha allargat fins a les 5 de la matinada, tot això sense incidents. En parla l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
Com a bergadans i patumaires ens hem de felicitar, que va ser un passacarrers que a nivell d'incidències no n'hi va haver. Per tant, jo crec que ja és un molt bon inici de Patum. Evidentment, hi ha gent que dirà, oh, hi havia molta gent, moltes empentes, bàsicament amb els gegants, o de sempre, però jo crec que va ser un molt bon inici de Patum 24.
Entre les autoritats convidades en aquesta Patum de lluïment hi havia la consellera d'Igualtat en funcions, Tània Verge, el líder del PSC, Salvador Illa, a qui, per cert, part del públic ha rebut amb una escridassada, xiulets i crits d'independència.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I 25 minuts als esports. El Barça de Hansi Flick es posarà en marxa la segona setmana de juliol i serà quan dirigirà els primers entrenaments amb l'equip blaugrana. El nou tècnic del Barça va tornar aquest dimecres a Alemanya després de signar el contracte i estarà en contacte permanent amb Deco per les incorporacions i baixes a la plantilla. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Hi ha uns quants futbolistes pendents del seu futur, com Sergi Roberto. Ara mateix la renovació del de Reus, que estava encarrilada, ha frenat en sec i no està clar que arribi a bon port. Tampoc està clar el futur d'Oriol Romeu o Eric García, que tornarà de la seva sessió al Girona. Després de les minivacances, Flick tornarà a Barcelona d'aquí a 15 dies i pel mes de juliol està previst la presentació oficial davant els mitjans de comunicació. Un marge de 4 setmanes que permetrà a l'Alemanya empapar-se de la cultura de Can Barça i aprendre català i espanyol. Flick ja sap que a finals de juliol anirà de gira de pretemporada als Estats Units per disputar 3 partits, contra el Manchester City el 30 de juliol, el Real Madrid el 3 d'agost i el Milan el 6 d'agost.
Doncs precisament parlant del Madrid, hi ha preocupació pel porter Andrei Lunin, que pateix una grip quan només queden 2 dies perquè disputin la final de la Champions contra el Borussia Dortmund.
El jugador s'entrena aquests dies al marge dels seus companys i, de fet, podria viatjar més tard que la resta de l'expedició per evitar contagis a l'equip. La plantilla blanca està previst que arribi a Londres aquesta tarda, mentre que l'Unim podria desplaçar-se a la capital anglesa el mateix dia del partit. Davant d'aquesta delicada situació, Courtois, ja recuperat de la lesió que l'ha deixat sense jugar tota la temporada, té tots els números per ser el porter titular a la final.
Parlem també de bàsquet. El Barça ha perdut aquesta passada nit 97-78 el primer duel de semifinals de l'ACB contra un Real Madrid que agafa avantatge a la sèrie.
L'equip de Roger Grimau ha repetit els errors habituals que arrossega durant tota la temporada, on en els partits fora de casa tenen un pitjor rendiment i no estan encertats de cara al triple. Per contra, el Real Madrid ha saltat a pista amb més ganes i concentració i ha dominat de principi a final els blaugranes. Frustració del tècnic Roger Grimau al final del partit.
Cuando quieres y no puedes en un momento determinado del partido, pues te genera esta sensación, pero ya te digo, es momento de salir de aquí, cenar y resetear, como decía, con tu compañero y mañana afrontar el día con la máxima ambición posible para preparar el partido, el segundo partido.
Ara els blancs afrontaran amb l'1-0 el segon partit de la sèrie que resol el millor de 5 duels. El partit es juga demà divendres.
Doncs acabem amb futbol sala, partit transcendental pel Barça també aquesta nit contra el Manzanares. Els blaugranes només els val guanyar per poder classificar-se per a les semifinals de la Lliga.
Els de Jesús Velasco, que havien guanyat el primer partit de l'eliminatòria, no van saber sentenciar en el segon duel a la pista rival, forçant així un tercer duel decisiu al Palau. L'equip confia en el factor pista a favor per poder endur-se la victòria i el bitllet per unes semifinals que l'enfrontarien al Cartagena, que ha eliminat l'Inter per la via ràpida amb un global a la sèrie de 2-0.
Estel Migdia.
I obrim informació cultural per acabar, com sempre. Avui ho fem al Museu Moco de Barcelona, on el dia 21 de juny arriba una exposició del cantant Robbie Williams. És una mostra formada per 17 obres que versen sobre la salut mental.
L'artista arriba a la capital catalana després que més de 100.000 persones visitessin el primer capítol de l'exposició al Moco Museum d'Amsterdam. Amb la mostra de Barcelona, Williams diu que vol inspirar la gent a transformar les seves pors i ansietats en creativitat.
Tot això en un dia on hem conegut els Premis Nacionals de Cultura, on aquest any l'actriu Vicenta Ndongo, la compositora Raquel García Tomás, l'il·lustrador Conrad Roset i el projecte artístic Nilak i la cantant també Maite Martín. I acabarem al Parc del Fòrum de Barcelona, on avui comença el gruix dels concerts al Primavera Sound. Després del tastet d'ahir amb la jornada inaugural gratuïta, avui els escoltem. Els caps de cartell són els britànics Pulp, però també pujaran a l'escenari Justice, Deftones i els Vampire Weekend. Una programació de dijous que també tindrà representació catalana.
Avui actuen Mujeres, Cariño i els Renaldo i Clara. El recinte del Parc del Fòrum obre portes ben aviat. Serà a les 5 de la tarda per començar una programació que s'allargarà fins diumenge. Els organitzadors calculen que passaran pel recinte 70.000 persones cada dia, la majoria públic internacional.
Doncs aquí al Parc del Fòrum que tanquem edició per avui, on s'hi celebra fins diumenge, ara ho dèiem, el Primavera Sound, aquest certamen internacional que acull cada any la ciutat de Barcelona. Tornarem demà quan siguin les dues del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació, com cada tarda i fins les 6, amb el Fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.